Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha comparegut al Parlament per donar explicacions sobre l'assassinat per part d'un reclús de la cuinera del centre Mas d'Enric. Ubasart ha dit que la mort era difícilment previsible. La consellera ha definit de persona educada i reservada, digna de confiança i bon treballador el reclús que va matar la cuinera la setmana passada. Durant la seva intervenció, ha assegurat que el pres tenia una evolució favorable.
Els 8 anys de trajectòria penitenciària de l'intern i d'ocupació als serveis auxiliars i de cuina al CIRE es van desenvolupar sense cap incident remarcable. En el benentès que el risc zero no existeix, amb la informació recopilada fins al dia d'avui i l'evidència empírica dels milers de casos similars que han passat pel sistema, era difícilment previsible el desenllaç fatal del 13 de març.
Junts, Vox, Ciutadans i el PP li han demanat com als funcionaris la seva dimissió, el PSC que assumeixi responsabilitats i la CUP i els comuns han alertat que les reivindicacions dels treballadors no poden implicar la vulneració dels drets fonamentals. No deixem el tema perquè mentre això passava al Parlament, a les portes, els funcionaris s'han concentrat per exigir la dimissió de la cúpula judicial. Xavi Martínez és d'UGT Presons.
Les mesures que ha decidit durant aquests darrers anys el senyor Amant Calderó, nocives i clarament destinades a la pèrdua d'autoritat dels professionals penitenciaris. Reivindiquem de manera reiterada que 8 dies després de l'assassinat de la companya Núria encara ningú assumir responsabilitats. És absolutament anormal i il·lògic.
UGT espera que la conselleria recapaciti i alerta que les protestes seguiran fins on calgui. I el ple del Consell General del Poder Judicial ha aprovat un informe crític amb la llei d'amnistia fet que pel vocal conservador Wenceslao Olea, que sosté que és inconstitucional. L'òrgan de govern dels jutges en tenia 2 sobre la taula de la reunió d'avui dijous i ha descartat el de la progressista Marc Cabrejas per 9-16. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, encara en l'àmbit judicial, ha desestimat el recurs d'apel·lació de l'exconseller de Cultura i diputat de Junts, Lluís Puig, i ha confirmat l'obertura de judici oral, així com les fiances de l'autor de gener pel cas de trasllat de les obres de Sixena. I avui, justament, el moviment No Esteu Soles de Badalona ha convocat una roda de premsa per parlar sobre la situació de les agressions sexuals en aquest municipi un any després de donar-se a conèixer els primers casos al centre màgic. La mare d'una de les noies ha denunciat que els casos estan arxivats.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reversa.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Pablo Valenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 21 de març i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bona tarda. Poques novetats estem tenint al llarg d'aquest dijous. Respecte a dies enrere, polsim en suspensió. Algunes nuvolades que creixen amb una mica més de força a l'Alt Pirineu, sobretot a la banda gironina, i una temperatura que és molt suau, és càlida. Fins i tot sentim una mica de xafogor. Temperatura que en aquests moments volta, per exemple, els 25 graus a les comarques de Ponent. Al llarg d'aquestes immediates hores, algun d'aquests núvols que creixen al Pirineu acabaran deixant alguna gotellada, sobretot entre la Cerdanya, el Ripollès i l'Alta Garrotxa, i a la resta del país, núvols prims i polsim en suspensió d'una forma molt marcada. El divendres despertarem amb alguns núvols més baixos, sobretot a la Costa Daurada. Després, a la tarda, se n'en formaran d'altres cap a la Costa Brava. I atenció, perquè demà pujarà la temperatura més que avui. Moltes temperatures es mouran entre els 23 i 28 graus. Per tant, una jornada gairebé de finals de maig. per demà 22 de març. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui, Dia Mundial de la Síndrome de Down, al Connectats parlarem precisament d'aquesta afectació que tenen algunes persones per tenir un cromosoma extra. En parlarem amb Cristina Molina, neuropediatra del Consorci Sanitari de Terrassa. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per parlar de les eleccions catalanes, del maig, els candidats i tot, a més del rècord en el consum de begudes energètiques entre els joves. A partir de les 5, coneixerem la sabadellenca Maria Àngels Vilella, artista polifacètica, amb exposicions en marxa a Sabadell. Continuarem amb Patrimoni per conèixer el Círcul de Badalona i acabarem amb Cultura amb una proposta literària per aquest cap de setmana a La Floresta, Sant Cugat, protagonitzada pel madrileny Carlos Aguilar, que presenta dues històries il·lustrades. Per tot això i més, ja sabeu que us acompanyarem fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens actualitzem i ho fem... Comencem, com sempre, per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La Factoria Social de Terrassa ha creat un curs que té com a objectiu millorar les habilitats en eines digitals i un programa de reorientació laboral per a persones amb diferents capacitats intel·lectuals. Un centenar de treballadors, la majoria vinculats a aquesta entitat terrassenca, han completat un programa de formació que busca reduir la bretxa digital i facilitar l'ocupabilitat. Pel que fa a la reorientació laboral, la Factoria Social de Terrassa busca mantenir la relació amb els treballadors, tot i els problemes de salut o la disminució de les seves habilitats físiques. Els treballadors de la línia d'ambientadors de Fopart, per exemple, han seguit un programa de formació contínua amb nous hàbits i coneixements per readaptar-se al seu lloc de treball. Amb el suport de l'entitat BBVA, aquests programes permeten allargar la vida laboral i la formació contínua necessària per a l'adaptació i la millora del lloc de treball.
Gràcies, Sergi. Continuem ara des de la CUC Capital del Vallès, a Sabadell. Avui que és notícia. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. A diferència del que diuen les aigües residuals de Barcelona, per ara a Sabadell no hi ha hagut un repunt del consum de ketamina i MDMA. Així ho han constatat des del Parc Taulí. La coordinadora de la Unitat de Drogodependències de l'Hospital de Sabadell, la doctora Carmina Massons, assenyala que els casos en seguiment per addicció a aquestes dues substàncies, la ketamina i l'MDMA, suposen un 1% del total. Són declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
A nivell clínic, sempre el que trobem a la pràctica clínica va una mica com amb retard, no?, respecte a aquestes informacions més epidemiològiques. Sí que a nivell una mica més, perquè si mirem les dades, almenys a dia d'avui, aquestes substàncies tant ketamina com l'MDMA no suposen ni un 1% de les consultes que rebem. Però sí que és veritat que a nivell clínic doncs potser sí que vas, quan els pacients et vas visitant per altres motius o per una altra droga principal, comenten consum d'aquestes substàncies i sí que hi ha alguns casos aïllats que comencen a arribar.
De fet, la meitat de les primeres visites que es fan del servei són per addicció a l'alcohol i en un 20% dels casos a la cocaïna. L'any 2023, la Unitat de Drogodependències del Tolip va fer més de 600 primeres visites per a iniciar un tractament contra l'addicció a les drogues.
Gràcies, Pau. I ara seguim el repàs des de Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El moviment No Esteu Soles assegura que dels diferents casos d'agressions sexuals denunciats al Centre Comercial Màgic i al seu entorn fa més d'un any, tres s'haurien arxivat. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, un dels casos s'ha arxivat provisionalment perquè un dels autors dels fets no ha estat identificat durant la investigació. El col·lectiu, que aplega entitats i sindicats, denuncia abandonament institucional i que el centre no hauria aplicat mesures correctores. Ho han exposat aquest dijous en una roda de premsa davant dels jutjats. No Esteu Soles apunta que el centre comercial opera amb normalitat sense haver posat en marxa cap mena de protocol d'atenció a la víctima. A més, denuncien que no s'ha instal·lat un punt lila a la zona tal i com havien sol·licitat després dels episodis denunciats. Teresa Prados, portaveu de No Esteu Soles, assenyala que tampoc s'ha apostat per la seguretat, ja que no s'hauria reforçat el personal.
No han reforzado la seguridad, como dijeron. Allí siguen habiendo dos personas encargándose de la seguridad, pero no de la seguridad de quienes acudimos a él a hacer nuestras compras diarias, sino asegurando que los negocios no son tocados, asegurando que los beneficios de los que allí trabajan, de las grandes empresas que allí trabajan, quedan intactos, pero tú como ciudadana estás totalmente desprotegida.
Les entitats i sindicats denuncien també manca de suport psicològic en aquests casos.
Gràcies, Santiago. Seguim a l'Etoral, ara des del Prat de Llobregat. Jonathan Marín, bona tarda.
Bona tarda. Reflexionar al voltant de la discriminació racial i assenyalar aspectes racistes que podem no detectar. Aquesta ha estat la premissa de la conferència anomenada Jo no sóc racista, però a càrrec de la Desiree Vela, escriptora i comunicadora, i que s'ha celebrat al Prat. Alguns dels exemples que ha mostrat a la conferència han estat els que podem trobar-nos en l'àmbit de les institucions, com a l'educació, però també ha denunciat d'altres, com per exemple el que es pot detectar en el sector immobiliari quan es tracta, per exemple, de llogar un habitatge. Per tot això, Desiree ha reclamat la necessitat d'una llei integral contra el racisme. Parlem d'una trobada que està emmarcada en els actes commemoratius del Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial.
Gràcies, Jonathan. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Jaume Clapés, bona tarda.
Bona tarda. A Castellà ja es coneixen les dades del padró municipal a 1 de gener de 2024. La població compta amb 25.325 habitants, dels quals 12.846 són dones i 12.479 són homes. En el darrer any, el municipi ha crescut en 175 persones, el que suposa un increment lleuger del 0,7% respecte a l'any anterior. La vila, que ja va superar els 25.000 habitants al llarg del 2022, ocupa el 54è lloc en el rànquing dels municipis amb més població de Catalunya. La principal tendència que mostra el padró és que, per sisè any consecutiu, el creixement natural ha experimentat un saldo negatiu de menys 38 habitants. El 2023 es van registrar més defuncions que naixements. De fet, la xifra de nounats d'aquest darrer any és la més baixa de les dues darreres dècades. Per tant, el flux migratori nacional ha estat l'únic motiu de creixement de la població durant el darrer any.
Gràcies, Jaume. I ara tancarem amb la crònica del Sant Cugat que ens porta Sami Fernández. Bona tarda, Sami.
Bona tarda. Arribar a 50 punts de recàrrega de vehicles elèctrics a la via pública és l'objectiu que es marca el govern de Sant Cugat per aquest mandat dins el Pla Director d'Energia. Així ho ha explicat el regidor de l'àrea, Albert Salàrrich, que també lidera les regidories d'Empresa, Innovació i Internacionalització. Salàrrich explica en aquest sentit que l'important és detectar els diferents usos que se li dona al vehicle elèctric i donar resposta a la creixent demanda d'aquest tipus de mobilitat a la ciutat.
Tenim 11 punts de càrrega a la via pública i diguéssim que el pla director doncs, ens està dient que l'any 27 n'hauríem de tenir uns 50 punts o àrees de connexió. No? Nosaltres ens emmirallem amb altres experiències doncs, que han fet altres ciutats europees, com per exemple pugui ser el que va fer Estocolm en el seu dia, per poder establir un model, el model Sant Cugat, d'expansió d'aquesta xarxa de càrrega. Hem de poder fer aquesta expansió al ritme que ens demanarà als usuaris.
Durant l'entrevista a Cugat Mèdia, Salàrrich també parla del pla de teulades, que és un dels altres objectius de la seva regidoria, per incrementar la instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis municipals, així com de l'impuls cap a la internacionalització que s'ha de fer a Sant Cugat, tant a nivell municipal com empresarial.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Avui se celebra el Dia Mundial de la Síndrome de Down, que té com a finalitat conscienciar la població i remarcar la importància de l'autonomia i les contribucions de les persones que ho pateixen. Avui parlem sobre aquest tema i ho fem amb la doctora Cristina Molina, que és neuropediatra del Consorci Sanitari de Terrassa. Doctora, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també ens acompanya Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Comencem definint exactament què és aquest trastorn genètic que es coneix com a la síndrome de Down.
Sí, doncs bé, la síndrome de Down és un síndrome dels més coneguts a nivell genètic i es tracta d'una anomalia cromosòmica en la que hi ha un excés d'un cromosoma, que és el cromosoma 21. Normalment tenim dos cromosomes de cada, tenim 46 cromosomes i en aquest cas hi ha un defecte genètic i hi ha una trisomia que es diu del cromosoma 21.
I què és el que fa, doctora, què és el que provoca que hi hagi persones que pateixin aquesta alteració i altres que no?
Bueno, es deu sobretot a un problema en la divisió de l'òvul. En el 95% dels casos hi ha una divisió anormal, diguem, de l'òvul, en el que es diu la disjunció meiòtica, i es queden, diguem que en aquesta divisió, en lloc d'haver-hi dos cromosomes 21, en la cèl·lula, en l'òvul, es formen tres cromosomes 21, diguem que un es queda com extra en aquesta divisió. Això es crea en el 95% dels casos, és per això, que hi ha una trisomia d'aquest cromosoma, i llavors hi ha un 5% de casos en els que hi ha altres problemes genètics, que en un 4% podria haver una translocació, que diguem que és que aquest cromosoma extra 21, en lloc d'estar sol, està lligat a un altre cromosoma, que això es diu translocació, o podria haver un mosaïcisme, que això vol dir que no està en totes les cèl·lules, no estarà aquesta alteració. I llavors en els mosaïcismes acostuma a ser una clínica més lleu.
Doctora, bona tarda. En cap cas podem dir que hi ha components hereditaris?
Hereditaris és molt, molt poc freqüent. Sí que és veritat que si hi hagués un mosaïcisme germinal, que els pares haguessin tingut probablement molt poca simptomatologia i sí que es podria transmetre, o en cas de translocacions cromosòmiques que en els pares a vegades si són equilibrades, això és una mica complex d'explicar, però si són unes translocacions equilibrades podria ser que els pares no tinguessin aquesta la malaltia i en el moment de tenir fills sí que se'ls pogués transmetre, però això és una proporció molt, molt baixa.
I què podem dir que a les persones que ho pateixen, quines serien les afectacions principals que els hi afecta?
Com físicament? Bueno, doncs, com com la majoria ja sabem, són persones que tenen uns trets facials molt característics que en general són comuns en tots ells. Llavors són nens que també neixen amb un to muscular molt baix i molta laxitud de lligaments, llavors acostumen a tenir un retard en el neurodesenvolupament, sobretot a nivell més motor i del llenguatge. Són nens que acaben assolint totes les fites del desenvolupament, però acostumen a anar bastant més lents. Sí que és veritat que en l'àmbit social, que és l'altre àmbit important en el neurodesenvolupament, la majoria solen tenir una bona evolució. També és veritat que poden, com sabem, és un síndrome que associa en una gran proporció una discapacitat intel·lectual en major o menor grau.
Mm-hmm. I hi ha alguns factors de risc pels quals es pugui tenir un fill o filla amb aquest síndrome?
Sí, de moment el factor de risc que està confirmat i que des de sempre s'ha sabut és l'edat materna, sobretot en mares de més de 35 anys, que bueno, actualment hi ha moltes mares de més de 35 anys, no?, que tenen fills. Anteriorment a totes les mares de més de 35 anys, només per aquest risc ja se'ls feia una amniocentesi. Ara mateix sí que és veritat que, donat que totes les tècniques de cribatge també han millorat molt, no se'ls fa totes, òbviament, però perquè hi ha moltes mares de més de 35 anys. Però sí que és veritat que a mesura que va augmentant l'edat materna, el risc de síndrome de Down va augmentant.
Mm-hmm. I aquestes, tenen unes característiques conductuals molt concretes, no? Quines serien?
Sí, conductualment sí que és un síndrome que està molt estudiat perquè és dels més coneguts i diguem que és la causa de discapacitat intel·lectual de causa genètica més freqüent a nivell mundial. Però, clar, les característiques conductuals són molt variables en les persones amb síndrome de Down. Sí que és veritat que són persones que es descriuen com alegres, amistoses, que són molt afectuoses, no? Però no totes són així. Sí que és veritat que des de quan són nens sí que acostumen a ser nens així que no tenen molts problemes de conducta, però en general tenen més problemes de conducta que la població general. Sí que cal considerar per segons l'edat, no? En nens probablement no és tan freqüent la psicopatologia i trastorns de conducta, però en adolescents i adults sí que s'ha vist que hi ha més proporció sobretot de problemes de psiquiàtrics associats, com podria ser una depressió, sobretot més de cara a l'edat adulta. I en nens, doncs, sí que veiem també que hi ha més proporció potser de TDAH, nens que són més amb conducta més hiperactiva, més problemes atencionals.
Mm-hmm. També parlava abans, doctora, del tema dels trets físics. Jo ara ja no s'acostuma a dir, però quan era més petit sí que se'ls anomenava d'un lloc del món, no? Es deia, és una cosa que és evident, es deien mongòlics també. Per què aquests trets físics? Què ho causa?
Bueno, els trets físics, com en tots els síndromes genètics, al final tots els síndromes tenen una afectació d'uns gens en concret, vull dir, en aquest síndrome en concret, doncs tots els gens que estan localitzats en aquest cromosoma 21 són els que diguem que tenen una expressió alterada, llavors comparteixen uns trets físics característics d'aquest síndrome, com molts altres síndromes. A nivell de trets fenotípics, tots comparteixen uns trets comuns i després hi ha altres problemes o malalties associades que poden ser variables.
Mm-hmm. I clar, són propensos a patir altres malalties per algun motiu concret? Són més febles en algun sentit?
Bueno, per això, per això mateix també, perquè tenen tenir molts gens afectats, sí que poden tenir més afectació a nivell d'altres òrgans. Com, bueno, poden associar malformacions al cor, alteracions de les glàndules tiroides, que això sí que s'han d'anar fent controls bastant, amb bastanta freqüència per fer un diagnòstic precoç. Problemes d'audició, defectes visuals, epilèpsia, també tenen més proporció de patir epilèpsia, problemes de dentició, malaltia celíaca, així com també problemes immunològics amb risc d'infecció i fins i tot tenen un més risc de patir leucèmia. I leucèmia més freqüent, sobretot en nens amb síndrome de Down.
Si em permeteu una pregunta, Sergi, davant d'aquesta situació, veient aquests riscos, des del naixement, aquests infants s'acostuma a fer un seguiment o uns controls més exhaustius?
Ho preguntes a mi? O?
Sí, sí, sí.
Ah, vale. Sí, i tant, sí, sí. Aquests nens, des de que neixen, sobretot si el diagnòstic és prenatal, ja directament es fan seguiments multidisciplinars i es deriven a simulació precoç, perquè s'ha vist clarament que si el seguiment és estret, multidisciplinari, i detectem les coses de forma precoç, l'evolució sempre, i el pronòstic és millor.
Uh-huh. I tinc entès que en el cas de la síndrome de Down no existeixen graus, és a dir, o la persona té aquesta afectació o no la té, no?
Sí, exacte. O la té o no la té, però sí que és veritat que a nivell de clínica sí que hi ha diferències. Sí que és veritat que a nivell de fenotip la majoria són molt semblants, però a nivell de clínica, com dèiem, totes les malalties que poden estar associades, hi ha qui les té i hi ha qui no les té. Uh-huh. I a nivell de discapacitat intel·lectual també hi ha un grau molt variable d'un pacient a l'altre.
Doctora, la sentim amb una certa dificultat. Queda una veu una mica robotitzada.
Sí, jo em sento una mica doble.
Sí? No sé l'origen d'aquesta... d'aquest problema, la continuem escoltant, però amb una característica que no seria la més normal, per poder mantenir la conversa, però...
Sí, no he fet cap canvi, eh?
Encara tenim alguna qüestió més per consultar-li, Sergi.
Sí.
Sí, jo volia preguntar si realment necessiten un tractament específic, depèn de cada cas, i si aquests tractaments, doncs, no sé, ajuden a apaivagar una mica els efectes en la salut.
Sí, exacte. Bueno, és el que comentàvem, que si es fa el seguiment des de que són ben petits a nivell multidisciplinar per diferents especialitats, sí que és veritat que no hi ha un tractament específic del síndrome en si, però sí de tots els problemes que poden anar apareixent per el fet de detectar-los de forma precoç i començar, sobretot, amb estimulació precoç i inclusió dins de l'escola, vull dir que tothom estigui involucrat en que aquesta persona estigui ben inclosa dins la societat, diguem.
Sí, en aquest sentit sí que veiem casos, no? Inclús alguns tenim exemples de que han fet actors o actrius a pel·lícules, és a dir, que no és una afectació que et deixi, doncs, diríem, com amb una discapacitat absoluta, sinó que ells també poden fer allò que es diu de vida normal, no? que acostumem a dir vida normal.
Sí, és que, de fet, és el que comentàvem, que l'afectació pot ser molt variable. Sí que és veritat que hi ha una proporció de casos amb una discapacitat més greu, però hi ha molts d'ells que poden ser molt funcionals i poden arribar a ser persones autònomes i amb una feina.
Segurament dies com avui, en què se celebra el Dia Mundial de la Síndrome de Down, la principal conscienciació és que aquestes persones s'haurien d'incloure amb total normalitat dins de la societat, no?
Sí, és això que, bueno, sempre és el que s'està lluitant sempre amb aquests nens, que per meva són nens, que nosaltres seguim fins als 18 anys i sí que és veritat que intentem que se sentin inclosos dins la societat, dins l'escola. I llavors hi ha moltes, hi ha fundacions i al ser una síndrome que és molt coneguda, molt estudiada, sí que hi ha fundacions i molt suport per a aquests nens. Uh-huh. I adults en un futur.
Efectivament. Cristina Molina, neuropediatra del Consorci Sanitari de Terrassa, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Connectats. Gràcies, que vagi bé. Bona tarda.
Vinga, bona tarda.
Sergi, bona tarda.
Digue'm.
No, bona tarda. Dic que bona tarda. Avui ja ho tenim tot, no? Uf! No. Mira, no, si ja et dic jo que avui és un dia una mica especial, eh? No és la intel·ligència artificial, que està fent el programa d'avui. No.
Has pagat la nau interespacial, sembla.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies, bona tarda.
Fins demà.
Adéu.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Passen 3 minuts de 4:45 de la tarda i ara obrim aquest espai d'opinió, la tertúlia a tres bandes, que avui la compartim amb la Cristina Roniz, que és consultora experta en recursos humans i gestió del talent. La tenim a l'estudi de Sant Cugat. Cristina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt bé, una veu natural, eh? És que avui, no sé, tocarem fusta perquè estem tenint algun problemet. A veure què tal, escoltem l'Anna Muñoz, que és periodista, i la tenim a Terrassa, entre via telefònica. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Miqueta, sí, robotitzada, la veu. No sé què ens està passant. Però jo crec que tu ens escoltes bé, Anna? Sí.
Sí, perfecte.
Val, i ara també una miqueta millor, t'escoltem. Anem a saludar el Toni Fernández, que és tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social. El tenim a Badalona. Toni, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A l'estudi, no? O no?
No, estic telèfon. Per telèfon, també.
Ah, ostres, és veritat. És veritat, sí. Bé, doncs, tot i que ja fa dies que es va fer l'anunci, per tant, ja ho hem pogut pair. No obstant això, que ho haguem paït no vol dir que ens vingui de gust, que ens sembli bé. Vull dir que encara podem continuar parlant d'aquest anunci de l'anticipació de les eleccions al Parlament de Catalunya. que d'entrada us sembla una de les possibles vies que hi havia, perquè això és conseqüència de no poder-se aprovar els pressupostos, de les possibles solucions que hi havia, és la solució o com ho veieu? Vols començar, Toni?
Bueno, però sí, és una solució, esperada també, des del moment que Comuns no va voler aprovar els pressupostos, Esquerra Republicana va tirar pel dret, Esquerra Republicana ha estat en minoria tot aquest temps i...
Perdona, sí? És que no sé si... Anna, és que l'Anna no sé si té algun problema. Ens escoltes, Anna?
No. A tu ara sí, però tot el que diu el Toni... Bueno,
el Toni no l'escoltes.
No.
No. A veure, Toni.
Digue'm.
Pots...
Ara sí.
Ara sí, perfecte. Perfecte. Ai. Vinga, podem continuar. Toni.
No, el que deia, que en principi... Et sento molt de retorn, ara...
A mi.
Sí?
Sí. És possible.
Et sento repetitivament,
Val. Doncs fem una cosa, Toni. Fes la teva intervenció, et dono pas, i quan acabis donarem pas a les companyes.
Correcte. Vale. No, l'únic que deia és que sí, que era esperat, que degut al tema del bloqueig per part de Comuns dels pressupostos, que l'Esquerra Republicana tirés pel dret... És una solució, penso que aclarirà molt bé amb aquestes eleccions com estan les coses. Per una altra part, és evident que hi ha un cansament per part de la ciutadania de tanta consulta, tot i sabent també que al cap d'un mes es faran eleccions al Parlament Europeu. Pot provocar que hi hagi un sentiment més d'abstenció, pot provocar que la gent es rebel·li d'alguna manera i voti alguna cosa que fins ara no estava dins del Parlament, també pot ser una opció. És una prerrogativa que tenia el senyor Aragonès, que ha fet efectiva, i que crec que dona més de positiu que de negatiu.
Anna.
A veure, sí que semblava que havia de ser una... Bueno, que era una sorpresa i que era una de les solucions d'última hora, no? Però, vistes les reaccions, sembla com si, vaja, això ja estigués preparat i organitzat des de fa temps. Em sembla que tenim alguns problemes amb el so, perquè jo no us sento de res.
Et sentim bé, ara et sentim bé.
Ah, perfecte, disculpeu, doncs, disculpeu. No, doncs això que et deia, que sí que em semblava que havia estat allò com una resolució d'últim recurs al no tenir pressupost, però per les reaccions sembla que tot estava, bueno, més pensat del que ens ha semblat a la resta dels guants.
Cristina.
Bueno, yo creo que probablemente, aparte de que el Comuns pues no aceptara los presupuestos, probablemente han debido de haber, digo yo, algunos otros temas que le han llevado a decidir el adelantar las elecciones. Bueno, eso es un poquito lo que comentan algunos. Supongo que han considerado que la convocatoria de las elecciones es mejor hacerla ahora que no probablemente dentro de una serie de meses, ¿no? Pues bueno, quizás por la vuelta en un mes o en otro de Puigdemont aquí. Y en Esquerra pues han debido de considerar pues que eso les debería beneficiar el hacerlas ahora con respecto al hacerlas más tarde, ¿no? Y bueno, supongo que se han... Bueno, han decidido adelantar pensando pues que a lo mejor pues les podría beneficiar de alguna manera u otra, ¿no? Yo creo que esto, pues también estas elecciones van a hacer que... Bueno, yo creo que va a abrir un panorama aquí en Cataluña pues quizás nuevo, ¿no? Veremos los pactos por dónde van, porque claro, ahora...
Si saben pactar.
Exacto.
Porque claro, aquest és un dels grans
exacto.
problemes.
Las encuestas dicen, ¿no?, pues que a lo mejor va a ser difícil que ningún partido saque mayoría absoluta y que va a ser, bueno, que se va a tener que pactar de alguna manera. Dicen, ¿no?, pues que puede ser que gane el PSC, pero no con la mayoría, con lo cual va a tener que pactar. Veremos todos esos pactos, si son necesarios, cómo finalmente se desarrollan, porque claro, a fecha de hoy, ¿no?, todos dicen que nadie va a pactar con nadie, ¿no? Yo no voy a pactar con esto. Bueno, una cosa es lo que se dice, yo creo que los hechos están demostrando últimamente, sobre todo, que una cosa es lo que se dice antes de las elecciones y luego finalmente lo que ocurre o finalmente cómo se acaba pactando. Bueno, yo creo que vamos a ver un poco aquí en Cataluña todos estos últimos, ¿no?, movimientos y leyes que se han aprobado, como la ciudadanía, pues...
Urrem, ¿no?
Exacto.
¿Y cómo respon?
Exacto, cómo responde la ciudadanía a todas estas nuevas leyes. Y bueno, puede ser que se abra, pues bueno, un panorama diferente o no, y veremos a ver un poco dónde se posiciona,
aquesta,
¿no?
Aquesta és la qüestió. És a dir, es convoquen unes eleccions perquè no hi ha una altra sortida, segons l'actual govern, perquè no s'aproven els pressupostos, perquè no s'arriben a acords. Jo el que us pregunto és què penseu que pot canviar o de quina manera pot canviar el panorama o la composició del Parlament amb aquesta nova convocatòria electoral. Tu parlaves d'un canvi. Pregunto al Toni. Toni, tu veus que hi haurà un canvi com perquè puguem avançar?
No sé si es podrà avançar o no, però el que sí pot haver-hi és que hi hagi un sentiment de vot més cap al PSC i més cap al PP. Llavors, aleshores, els partits nacionalistes i independentistes, que n'hi haurà bastants aquest cop, veurem com es coordinen, veurem quina força tenen. El PSC no ho tindrà fàcil. Gens, o sigui que per pactar o haurà de pactar amb un PP a l'alça, que crec que estarà a l'alça, sí. o haurà de fer un pacte amb Esquerra o amb Junts, que també serà dificilíssim. Per una altra part, veig complicat també que en Comú Podem puguin assolir representació. Jo no veig tan clar que tinguin representació, perquè tindran un vot de càstig, igual que possiblement el tingui la CUP. Llavors, aleshores, pot ser que donguin entrada a altres partits i bueno, Silvio Riols... aquí pot haver-hi novetat. Ara, per la part alta, PSC, Esquerra i Junts, no veig més novetat, eh?
Sí, sí, no, i després veurem quines aliances es poden fer, si es poden acabar fent. Anna...
A veure, és probable que hi hagin canvis, però jo no crec que hi hagin canvis per consolidar majories, sinó per una atomització més gran del vot. I possiblement aquest país, no la gent, sinó els seus representants, hauran de decidir si s'han fet majors d'edat i són capaços de pactar i superar tot el procés de rancúnies i de retrets i d'històries que es tenen uns amb els altres per aconseguir que el país tiri endavant, o estem condemnats a fins que no hi hagi un relleu de líders no canviï el panorama.
Només hauríem de veure les sessions del Congrés, del Congreso de los Diputados, per veure com està el panorama, que és bastant lamentable. Però ja, si ens posem en el lloc on estem, que és el de la ciutadania, com valoreu que arribem a aquest extrem a Catalunya perquè no hi ha un acord i, per tant, no es poden aprovar la llei de pressupostos, i que els pressupostos espanyols també hagin quedat prorrogats a l'espera de saber què passa a Catalunya? Com ho veieu?
Jo no sé si podem atribuir al Hard Rock un poder tan extraordinari com aquest. És a dir, jo crec que aquí s'han ajuntat, a part del tema dels pressupostos de Catalunya, una sèrie de circumstàncies que o superem o aquest país no tirarà endavant.
Toni, tu com ho veus?
Sí, totalment d'acord. Sí, sí, veig igual que la companya. És dir, aquí hi ha un partit que en teoria és més minoritari, que és en Comú Podem, que d'alguna manera s'ha carregat els pressupostos de Catalunya, de rebot els de l'Estat espanyol i els de l'Ajuntament de Barcelona. Reflexionem sobre això perquè, clar, cal veure què es pot fer aquí. I serà complicat. I desbloquejar això tindrà conseqüències per a alguns partits polítics.
Sí, i està per veure que l'abstenció no sigui un element més determinant del que ha estat fins ara, eh? Perquè jo denoto un cert fastigueig.
Sí.
Sí, totalment d'acord. Yo creo que muchos ciudadanos han perdido la confianza en los políticos.
Fa una mica de temps, ya, això.
Pero yo creo que en los últimos tiempos un poquito todavía más, ¿no? Y yo creo que realmente, bueno, pues precisamente la no aprobación de los presupuestos y las consecuencias que está teniendo, no solo en Cataluña, sino en España, yo creo que hay muchos ciudadanos que se están cansando de decir, bueno, a ver, o sea, realmente, ¿qué es lo que los partidos políticos están pensando en sus intereses políticos y en sus intereses personales de poder? O sea, los problemas de los ciudadanos y el realmente hacer políticas activas para que los ciudadanos vivamos mejor, para que el país vaya mejor, esto ha quedado en un segundo o en un quinto término.
Per tant, us pregunto, els polítics
estan
fent... És com
el paradigma de la sequera. Estem esperant que plogui, m'entens? Sí. És a dir, mirem de solucionar els problemes esperant que un fet aleatori canviï les coses, i les coses les hem de canviar nosaltres. No hi ha res més digne i honorable que la política, o hauria de ser-ho.
Sí, perquè jo diria que s'ha perdut ja una més, mica aquesta visió, eh?
Sí, s'ha perdut totalment, i això no hi ha dret.
Perquè, clar, si us pregunto...
Ui, disculpeu, sembla que estigui de mal humor i no ho estic, de veritat.
No, és la qüestió de l'àudio, no? Que com avui estem amb aquestes dificultats, ens costa i esperem a rebre el missatge, no? Fins que després contestem.
Sí, sí, perquè hi ha molt retorn, sí.
Us pregunto, després del que acabeu de comentar, penseu que els polítics en general, hi haurà que sí, eh? Però en general estan fent la seva feina com a responsables de la gestió pública, tant en un lloc com a l'altre?
Sí.
Jo penso que no.
És una qüestió d'aquí.
Jo penso que no.
No, jo opino que no.
Y es lo que comentabas ahora tú, Carme, ¿no? Que decías, solamente hay que ver estos últimos días en el Senado y en el Congreso. O sea, es patético. Patético, que lo único que hacen es pelearse los unos con los otros. O sea, y además con unos argumentos, o sea, con un nivel tan bajo que tú dices, y tenéis que estar perdiendo el tiempo en que si tú eres más corrupto que yo o si tu partido es más corrupto que el mío, que es lo que realmente están haciendo. O sea, a mí me parece patético.
Aquesta és la imatge. Sí, jo... Digues, Toni.
Sí, no, penso que la classe política en aquests moments, tant a l'Estat espanyol com a Catalunya, és bastant dolenta, entre cometes, de dolents, de no arribar al nivell.
Sí.
Llavors, aleshores, grans persones, homes i dones que tinguin empenta i que coneguin de la política, siguin gestors del dipòsit del vot del ciutadà, jo no em veig gaire de preparat. És que ni a dretes, ni a esquerres, ni enlloc. Vull dir, és gent que jo crec que està allà per cobrar un gran sou i que bueno, defensen la seva cadira com sigui i no s'escolten al ciutadà. I llavors això pot provocar també una abstenció important, però a tot arreu, perquè quan vinguin les europees ja veurem qui vota. Vull dir que...
Anna...
Ens hem d'animar, perquè sense política, sense discussió, sense... plantejaments divergents i sense varietat d'opinions, anirem a caure a una espècie de... és a dir, desvirtuem la pròpia democràcia, no? I això s'ha de recuperar.
Sí.
I hem de treballar perquè això es torni a recuperar. No tinc la fórmula, perquè us ho prometo que si no la publicaria, però és evident que estem en una situació que s'ha d'aturar, és a dir, ha d'haver-hi un aturador a aquesta història.
Però com es fa? No sé si s'ha usacut, l'Anna deia que no tenia la fórmula, però s'ha usacut alguna manera d'examinar aquesta classe política a més del vot que puguem dipositar a les urnes? Perquè també, deixeu-me dir, que de vegades hi ha la sensació que qualsevol que vol fer carrera ràpida s'hi posa en un partit i mira, si té sort, va escalant, no?
Sí, sí. Jo també ho veig així. Sí, sí. Sí. Bueno, doncs és complicat i clar, aquí es confirma que hi ha una sèrie de gent que viu de la política, que no serveix pràcticament per res més que per estar en un despatx gestionant qüestions que a la millor no en sap prou, no té prou capacitat, i el ciutadà es desespera. I clar, hi ha problemes per tot arreu, presons, educació, sanitat, i clar, la cosa es va acumulant.
Tenim un circ. Complicat,
eh?
Tenim
sí,
un circ.
Sí, sí, sí.
Ja ens han crescut els nans.
Sí, sí, sí. Yo lo que creo a veces, ¿no?, cuando van cambiando los ministros y las ministras, las van cambiando de ministerio, dices, hombre, es difícil, ¿no?, saber de todas las especialidades. O sea, que al final te das
cuenta
que van saltando de un sitio a otro. Y bueno, no sé quién hace poco dijo, que me parece una frase muy acertada, que la política es una gran agencia de recolocación de amigos. Pues eso, es lo que
sí,
yo creo que últimamente,
sí.
Últimamente doncs está pasando eso, o cambiamos a los políticos o...
Els hi hauríem de proposar fer un càsting.
Exacto, càsting.
No? Que facin un càsting.
Veríamos, home.
Un càsting dur, eh?
Sí, sí, veríamos. Home, sí. Tendrían que hacer un proceso de selección.
Ah, mira, Cristina.
Yo que me dedico a esto, a hacer selección de personal. Exacto. Tendrían que hacer un proceso de selección y creo que muchos no pasarían el proceso, ¿eh? Se quedarían en la primera fase.
Jo crec que el que hauríem de superar tant els nostres representants com nosaltres mateixos és la mirada curta. És aquest curtplacisme, no? L'intentar fer les coses per solucionar el problema que tens avui, no? Sense tenir una perspectiva més llarga.
Jo encara li faria la mirada més curta. És a dir, que és tan curta que només es miren al malic.
Exacto, ellos mismos. Totalmente de acuerdo.
Imagina't. Això és bastant més curt, eh?
Sí, totalmente de acuerdo.
Amb la qual cosa ja és greu. Però no estaria malament, eh? Un càsting o bé una selecció de personal... Per saber si donen la talla o no donen la talla, perquè és que hem tingut presidents del govern, per exemple, del govern d'Espanya, que no han parlat ni l'anglès.
Jo me ofrezco a hacer el proceso de selección.
Estaria bé. Molt bé, si us sembla, dediquem els últims 5 minuts, els minuts que ens queden, a parlar del consum de les begudes energètiques, que està creant alarma pel consum que estan fent els adolescents, sobretot adolescents entre 14 i 18 anys. No sé si en el vostre entorn teniu canalla d'aquestes edats i si us heu trobat amb aquest problema, perquè han estat els metges que han alertat sobretot de l'abús, eh? Estem ja amb un 54% de joves que reconeixen que en l'últim mes han pres begudes energètiques d'aquest tipus. Anna?
Mm-hmm. Jo tinc al meu entorn alguns adolescents que en prenen de forma... esporàdica, diuen, aquest tipus de begudes. Jo crec que això està molt vinculat al fet del consum d'alcohol, especialment els caps de setmana, perquè això els ajuda a resistir malgrat hagin begut més alcohol del compte. I jo crec que ho vinculen a això, que amb això es mantenen, o els hi dona la sensació de que es mantenen com més desperts. M'ha cridat l'atenció que hi hagin esportistes que també utilitzin aquest tipus de begudes per mantenir la seva atenció, diguem-ne, la seva capacitat d'esforç, no? Hem prohibit el tabac, estem a punt de prohibir les begudes ensucrades i ens surten alternatives per a altres cantons que no sé si són millors o pitjors en aquest sentit.
Bueno, sí, jo crec que, a més, el més complicat de tot, molt breu, i se m'acuta amb el tema de l'esport, amb el tema de l'esport del motor, tant a Fórmula 1 com que són un tema de motos, sí. Els patrocinadors bàsicament són aquests. Monster, són, no vull dir noms, o altres, i que clar, fan veure també la gent que és tot una espècie d'espit a la vida, no? Un anar més de pressa, un anar més accelerat, a veure qui guanya. I clar, tot això fot un univers molt patètic, perquè, és clar, si no hi ha altres opcions, ara, clar, també la societat, en aquest cas, qualsevol empresa publicitària t'ho posa molt fàcil, sobretot per la gent jove, i això és molt fotut.
Precisament, els...
Bueno, és la defensa del valor de l'èxit per sobre de qualsevol altre, no?
Sí, sí.
Sí, s'ha de ser el primer en tot.
Però recordem que el tabac es va prohibir com a patrocini, eh?
Sí.
Sí, sí.
D'esdeveniments...
Sí, amb això, possiblement...
D'aquest tipus.
Amb això també, possiblement, hauria de ser una mesura a prendre, o el límit a l'edat, perquè aquestes begudes tenen accés qualsevol jove.
Sí, sí, estan en els supermercats. Cristina.
Bueno, a mí me parece bien que se regulen, porque, bueno, está demostrado, ¿no?, que al final estas bebidas, pues lo único que tienen cafeína, tienen muchísimas azúcares y luego, pues, productos excitantes, con lo cual sabemos que saludables no son nada. A mí sí que me ha sorprendido. Mira, justamente antes hablaba con una amiga de este tema y me decía, yo tengo un hijo de 10 años que juega fútbol y sus compañeros ya con esas edades están tomando este tipo de productos, con 10 años. Entonces, bueno, yo creo que hay que regularlo. Lógicamente también con niños de 10 años era porque los padres, en principio, bueno, o no sé, o a lo mejor no lo saben, pero también puede ser que les compren este tipo de productos, pues quizás pues para que tengan una mayor resistencia física y tal. Entonces yo creo que hay que regularlo, y encima, claro, cuando encima ya los adolescentes lo mezclan con el alcohol, pues bueno, ¿para qué queremos más, no?
Sí,
yo creo que no somos conscientes también de los riesgos que tienen estos tipos de productos, sobre todo también a nivel que generan ansiedad, taquicardias, etcétera. Y creo que, bueno, pues que habría que regularlo.
Que no és bo. Toni, Anna, Cristina, moltíssimes gràcies per aguantar la tertúlia.
Recordem que ha arribat la primavera,
sí.
A veure si ens animem una mica.
Sí, correcte. Sí, i tant.
Gràcies, que passeu bona tarda. Adéu-siau.
Igualment.
Adéu,
bona
igualment
tarda.
Adéu.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat. 3bs.cugat.cat.
Ràdio Sant